es baixa perquè s'ha d'operar i Gavi es trenca coll i barres amb Espanya. A tot això es recupera ja Sergi Roberto quan acaba el mes d'octubre, de novembre, perdó, i hi ha un moment que la infermeria queda només amb Ter Stegen i Gavi, que això és a principis de desembre, però de seguida s'hi afegeix ja Marcos Alonso, torna a caure Íñigo, De Jong espera el partit d'Anvers, en aquest cas perquè té febre, oh, i sí, cap a mitjans de mes torna a caure Pedri. Amb l'any nou es recupera i recau Íñigo, aquesta recaiguda que ha tingut el
bé,
basc.
És una nova lesió en una altra cama, sí, però sí, ha tornat
recaiguda a infermeria, en aquest cas. Sí. També es lesiona Cancelo, a banda de Valde, que es perd el partit contra el Barbastre. Per tant, és el que dèiem, no hi ha hagut cap moment d'aquesta temporada que el Barça no hagi tingut jugadors que segurament serien titulars en la infermeria.
Quan no és un all, és una ceba, aquesta temporada del Barça pel que fa a la infermeria. Llavors, per resumir tot això que ens explicaves ara cronològicament, quants jugadors s'han lesionat aquesta temporada en total?
13. Això és més de la meitat de la plantilla.
Clar, d'una plantilla que eren 19 del primer equip, vam dir, i 2 del filial, no? Alguna cosa així, sí, o 17 del primer equip i 2 del filial, no?
Sí, porta.
Acabo abans si et dic els que no s'han lesionat, que són Iñaki Peña, Christensen, Oriol Romeu, Joao Félix, Fermín, Gundogan, Ferran Torres i Lamine Yamal. Els que han hagut de passar per la infermeria són Ter Stegen, Araujo, Koundé, Íñigo, Valde, Marcos Alonso, Cancelo, Gavi, Pedri, De Jong, Sergi Roberto, Rafinha i Lewandowski.
I Lamine, Oriol, es lesiona amb la selecció espanyola? O no, es lesiona,
sí, marxa,
amb el Barça,
però no,
marxa,
no es perd cap partit,
no,
amb el Barça.
Clar.
No s'arriba a perdre cap partit amb el Barça, igual perquè l'agafa amb la finestra.
Jo, Romeu, li recordo algunes molestes, però tampoc es perd cap partit. Bé, no jugar perquè està a la banqueta, però és veritat que no...
En aquest cas no els he comptat com a lesionats perquè no els ha impedit perdre's partits amb el Barça. A partir d'aquí, conclusions interessants. Amb els mateixos partits la temporada passada, i això que pel mig la temporada passada, ho recordareu, hi va haver el Mundial...
Sí, de novembre a desembre, sí.
El Barça ha tingut 3 jugadors lesionats més aquesta temporada que no pas la passada. Aquesta en són 13, insisteixo, la temporada passada eren 10.
Per tant, al gener de l'any passat, havent-hi hagut una aturada d'un mes i mig pel Mundial, el Barça havia tingut 10 lesionats, sí, i ara en té 13.
Uh-huh. Sí, però un, com ha dit el Jové, un venia ja,
sí, Íñigo,
trinxat.
Sí. Sí, sí, sí.
Si contem no tant jugadors lesionats sinó lesions, / indisposicions, / el que vulgueu, en tot cas que no hi són per problemes físics, i tenint en compte que hi ha jugadors que han tingut més d'una lesió aquesta temporada, són 19 lesions en el que va de temporada. La temporada passada eren 14, i si agafem tota la temporada passada eren 25. Això vol dir que aquestes alçades de la temporada només hi ha hagut 6 lesions menys que en tota la temporada passada, ara 19, tota la temporada passada 25. I a més, les lesions d'ara són de mitjana més llargues, és a dir, la temporada passada, de mitjana, el jugador que es lesionava estava 4 partits fora, aquesta temporada, de moment, la mitjana són 5.
Clar, perquè entre Pedri, Gavi i Ter Stegen són lesions llargues. Bé, no és una excusa, no és una excusa, però ho hem volgut posar sobre la taula perquè és un factor que també explica que Xavi no ha pogut jugar com ha volgut la majoria de la temporada.
Sí, però que si mires les lesions, jo em pensava, a veure, com que és una plantilla més curta, dius, hauran estat moltes musculars, però és que hi ha hagut també algunes que són d'aquelles de contacte, de trencar-te, perquè el Gavi es trenca el genoll, però és que el Lewandowski li foten una entrada al camp
turmell
del Porto.
De Jong, també recordo. No?
El De Jong li cau a sobre al jugador del Celta, el Bamba, i diria que en el cas del Ter Stegen és que té una... Es veu que té una hèrnia al tio allà, que tenia una pilota de tennis allà des de fa un temps.
Com Marcos Alonso.
Com Marcos Alonso.
La mateixa lesió, sí, sí.
És a dir, que tot i ser una plantilla curta i tot i estar comprimit la competició, hi ha unes quantes que són de contacte i de tios que et cauen a sobre o que et foten una hòstia com el Lewandowski, o dos que ja venien amb l'esquena tocada.
Bueno, i en el cas d'Iñigo Martínez és un jugador que venia ja a l'historial la temporada passada de no jugar 24 partits.
Sí, sí.
Doncs clar, tornem al mateix problema d'abans, però és que acabes fitxant Iñigo Martínez per què?
No, perquè queda lliure.
Perquè queda lliure.
No, però era bon jugador, eh? Ja ens ha agradat.
És bon jugador, però aquest historial de lesions
no si té contracte en vigor. El fitxes perquè queda lliure, perquè si no, no ni tan sols amb el cas de l'Íñigo el pots afrontar. Ja està. Però és que acabes de fitxar un jugador que em sembla que quan va venir amb la fàscia plantar, que no jugava pràcticament des de la primavera.
Si no se'n recordeu que va aparèixer un dia per Barcelona... que la gent deia, mira, venen a presentar-lo, a fitxar-lo. No,
va venir a fer una revisió.
Va venir a operar-se, crec.
Bé, sou optimistes o no de cara a la Supercopa d'Espanya, home?
No, a veure, jo, mira, et diré una cosa.
Dilluns que ve, aquí, celebrarem el títol, home.
Abans que entris amb la de Supercopa, en aquest estrany mimetisme entre Barça i Madrid, també destacar que el Madrid també ha estat la temporada més dura per ells, també, quant a lesions.
Molt dura.
Perquè ha estat Courtois, ha estat Kepa, ha estat Bellingham, ha estat Guller, ha estat Ceballos, ha estat Tchouaméni, Camavinga, Militao...
Vinícius.
És increïble. També estem parlant de 10, 11 jugadors que han anat caient al llarg de la temporada. La qual cosa és molt estrany.
Perquè també té una plantilla
aguanta
més llarga...
perquè té millor plantilla.
Té una plantilla més llarga
i de més talent.
I jo crec que té molta qualitat.
En un mes, 3 derbis, en què et jugues part de la Lliga, la Copa, la Supercopa... En algun moment cauran aquesta gent.
Sí, bueno. Sí,
jo per això sóc optimista amb el Barça.
Estan recuperant, han recuperat a Tchouaméni, han recuperat a Vinícius...
Jo sobre el tema de la Supercopa intento ser optimista en el sentit de dir...
Camavinga.
Ara entra ja el moment del caos. És a dir, ara ja no hi ha mitges tintes.
No, és que el Barça és un equip de competició curta. T'ho ha demostrat aquest any. Quan ha estat amb l'aigua al coll, amb l'Atlético t'ho ha tret. Amb el Porto t'ho ha tret. Amb el Madrid t'ho va estar a punt de treure. I això el Barça en competicions curtes és capaç. Jo no dic la Champions.
És que aquesta mentalització... de que ara ja o caixa o faixa, com va dir el general Prim, o caixa de morts o faixa de general, i anem a totes, doncs el Barça es mentalitzi, els jugadors aquests que han jugat amb certa displicència, que han jugat una miqueta allò de no anar a tope pel que sigui, despistar-se, saps, allò de dir, escolta, però tio, aquest tio què li passa? No està concentrat o què li passa? Doncs que ara ja sàpiga, encara va un títol. I et diré una cosa, fins i tot en positiu et diria que si el Barça li dona per guanyar aquesta Supercopa, tot el que ha passat abans...
Punt d'inflexió, vols dir?
No, que tot el que ha passat abans no vol dir que t'oblidis, però que dius... Escolta...
Porta alegria al vestidor, més unió, fas un tall, més pinya,
Tant de bo, jo no faig això, Fernando.
No, jo tampoc, però dic que si...
Un
que
títol...
Que si passés,
t'altera la dinàmica molt en positiu.
Jo crec que sí.
I si consideràvem el partit trampa, el partit de Barbastro, el d'Osasuna, un equip que mai ha guanyat la Lliga, que mai ha guanyat la Copa, que no té cap títol a nivell nacional més enllà de guanyar segones i terceres divisions. És una oportunitat d'or per l'equip navarrès de fer història.
Ja, però han baixat una mica el seu rendiment. No, bueno, almenys a mi m'ho sembla els dos partits.
Però el nivell de motivació d'Osasuna...
A un partit pot ser, sí.
Que estan a un partit i mig del primer títol de la seva història. Ojo amb aquest partit.
Escolteu,
és que la gent ja està parlant de si jugaran la final contra Madrid o Atlético.
Dimecres trucarem en la prèvia a Pamplona perquè crec que hi van centenars de persones de Pamplona a Aràbia.
No s'han vist mai en una d'aquestes.
No?
És una fita històrica.
Jo el que vull és que l'equip jugui millor. Que és el pas previ.
Ha guanyat
títols. No, perquè estem parlant de guanyar la Supercopa. Escolta'm, si el Barça va allà, elimina Osasuna jugant bé, amb solvència, seria notícia, perquè portem 20 partits que no
es fa. Poc regular, sí.
I arribes a una final contra l'Atlético o contra el Madrid, jugues bé, dones la cara, competeixes, tens ocasions, però el rival et guanya, perquè pot estar millor que tu, perquè estem parlant de dos grans equips.
Bueno, doncs, perdona,
és una cosa.
El 2-3 aquell que la porta va treure pit a les semifinals contra el Madrid.
I per què va treure? No treus pit, la gent va dir...
Perquè vas competir.
És que ho celebres quan has perdut. No, si no estava ningú content per haver perdut. Però venies del que venies i la sensació que tenies és que havies pogut tornar a competir contra un equip gran, no? Sí. D'acord, no estem en aquest cas perquè tu ja vens a guanyar una Lliga i una Supercopa. Ara... jo crec que el Barça ha de recuperar les consens vitals, ha de recuperar un nivell més o menys continuat. És que ha de ser l'objectiu d'aquesta temporada, perquè és que si no aconseguiràs cap títol.
Dues coses més abans d'acabar la tertúlia. La primera, a Madrid han començat a escalfar motors amb aquest triplet de derbis que tindran. Perquè recordo, dimecres, semifinals de la Supercopa d'Espanya. Dijous de la setmana que ve, vuitens de final de Copa, partit únic al Metropolitano. I el 3 de febrer... partit de Lliga Madrid-Atlético al Bernabéu. Vull dir, en 3 setmanes tenen 3 derbis. L'àrbitre d'aquest dimecres...
mai res superarà els 4 clàssics.
No!
Allò va ser brutal.
Jo recordo perfectíssim.
Jo crec que això És com
això fins i tot tu i jo ens en recordem, Lluís? No,
fa deu,
la, la vida ja ho deu.
Bueno, fa...
Se'n recorda minut a minut a quatre.
És que d'això fa... ara fa deu anys, no?
Sí.
Deu...
2011 va ser.
2011.
No, perdona.
La va ser la Setmana Santa.
L'única roda de premsa que jo he pogut obrir. Primera pregunta.
Però et van deixar?
Sí, la del puto amo.
Estan a Deportes 4.
La del puto amo, és ell. La pregunta del puto amo és ell.
Sempre m'enduré a la tomba haver-li pogut...
Amb un mal balanç. Va ser un mal balanç, no, aquells quatre partits.
No, el Barça passa a la final de la Champions...
Per la Copa.
Per la Copa, perquè, perquè, perquè hi ha un robatori escandalós...
Sí, va haver agressions.
I guanya la Lliga, no?
Primer partit que juga, primer partit que juga dels clàssics és 1-1...
1-1 de Lliga.
De Lliga.
De un penal...
Penals a Messi i Cristiano.
Però a casa.
Final.
Però a casa.
No, allà. Allà, 1-1, allà.
Final a Mestalla...
Perdó.
Amb el gol de Cristiano a l'entrada de Di Maria, a la pròrroga.
Sí, que era Víctor el porter.
Que se li en va de...
Però l'àrbitre, un Diano Mayenco, crec que era, fa un arbitratge lamentable, lamentable, no? O és la del 2014, un Diano Mayenco?
I aleshores ve el...
No, és igual, sense saber l'any ja et dic que va ser un desastre.
Després de la final de Copa ve immediatament, la següent setmana, el 0-2.
El 0-2, que els gols de Messi. És brutal.
I el debut de Sergi Roberto, a la cara, i ara a sobre us faig debutar.
I llavors l'1-1 la tornada, que et porta a la final de...
aparició d'Erika sí. Vidal.
Bé, ara que parlàvem d'això i d'arbitratges, és que Madrid ha començat a escalfar sí. amb l'àrbitre d'aquest dimecres.
Alberola.
Alberola Rojas. Han dit això a Madrid Televisión avui.
Después de todos los errores que condicionaron el último derbi en el Metropolitano, siempre en la misma dirección. Errores siempre contra el Real Madrid. Javier Alberola Rojas volverá a arbitrar un derbi. Esta vez, nada más y nada menos que la semifinal de la Supercopa de España. Con el árbitro castellano manchego, el Real Madrid tan solo promedia un 50% de victorias. Con Alberola Rojas, el Real Madrid ha perdido los dos últimos partidos que ha dirigido. Con él, el Real Madrid ha cosechado su única derrota esta temporada. El pasado mes de septiembre, en el Atlético de Madrid-Real Madrid, cometió, en momentos clave del partido, graves errores que perjudicaron al conjunto madridista.
Què et sembla el currículum que hem repassat,
Ah, és bo que
no, home, 50% solo de victorias, com diem. Solo. Tenemos que ganar más.
Hay que ganar más.
Con los árbitros
tenemos que ganar. Y si no ganamos más es por culpa del árbitro.
Alberola Rojas,
Sí, sí.
Que l'única derrota en Lliga al Metropolitano del Madrid és amb Alberola Rojas aquesta temporada.
Ale, estan... Ale, Aleix, això...
I els àrbitres callen.
Callat, sí, és que això...
Sí, però, tindran, però això. Saps què passa? Que aquí el Madrid ha vist un filón, que és el filón Negreira.
Ja, però ja no cola, Fernando.
No, no cola.
Bueno, i el comitè tècnic hauria de dir alguna cosa.
Saps per què cola?
Perquè després sancionen la gent per dir
coses. El comitè tècnic d'àrbitres, la millor prova és que no ha mogut un dit amb això. S'ho està menjant amb patates.
Clar.
I sense aigua. Saps? S'ho està menjant tot. Perquè porten tota la temporada posant al punt de mira a la diana els àrbitres que piten al Madrid. Ho estan fent així. És la veritat. I et diré una cosa. Perquè no tenim massa temps i anem liats... tothom amb la seva feina, però quan rajen d'un àrbitre el que no se n'adonen és que rajen del que els hi convé, perquè si tu furgues una miqueta aquell àrbitre
no tenen raó,
també ha tingut errades favorables al Madrid, favorables al Madrid,
accions favorables.
Jo crec que comença a ser contraproduent l'estratègia de Real Madrid Televisió, crec que comença a ser, perquè a més és un col·lectiu que és molt col·legial. El de l'arbitratge.
Sí,
quan ataquen un àrbitre, i a més Alberola Rojas, per mi és dels millors àrbitres que hi ha a primera divisió, però quan ataquen un àrbitre estan atacant a tot el col·lectiu.
Però tu veus que els penalitzi, Lluís?
Eh?
Tu veus que els penalitzi?
Jo el que dic és que ja no afecta favorablement.
No, però és que jo crec que hi ha...
No els deu ajudar.
Sí,
no.
Hi ha periodistes que cobreixen el dia a dia del Madrid, amb els quals de tant en tant hi parlo, i ells, molts d'ells, pensen que realment això... està perjudicant el club.
Està perjudicant, al revés,
està perjudicant el club, no. Perquè crec que creuen que pot predisposar fins i tot l'àrbitre, si ja es pensava malament abans de que em fessin aquests vídeos, doncs ara encara haig d'anar més preparat,
sí,
perquè
sí,
si no encara es
pensarà el doble amb l'altre.
El que passa és que crec que sí que haurien d'aixecar la veu, perquè igual que sancionen o el comitè d'integritat entra amb el ganivet al coll a qualsevol dels jugadors que en un moment determinat s'escalfa i públicament diu coses que no ha de dir el
col·lectiu arbitral, a veure si l'arbitre va tocar el nas i l'han sancionat.
Permetem que això passi cada setmana.
La federació hauria de dir alguna cosa que no ha fet oficialment.
Els hàbits vengen de la federació.
I és veritat que ells ho aprofiten, o sigui, ells ja han aprofitat el cas Negreira.
No, per fer aquest soroll.
Per canviar el relat, és a dir, ells tenien el relat perdut, pràcticament quan
els havien
el cas Negreira clamaven al cel perquè creien que perdien lligues per culpa dels àrbitres, I ens volien fer passar tot això, i ara evidentment han trobat per culpa del Barça han trobat el camí.
Tres quarts d'una, escolteu, una cosa més i tanquem tertúlia. Hi ha hagut avui un comunicat del Barça una mica sorprenent. El club, sí, de forma oficial, el que ha fet és desmentir informacions que han aparegut a la premsa i a les xarxes sobre el disseny de la segona equipació de l'any que ve. El club diu que nega que hagi encarregat o aprovat aquest disseny, com equivocadament s'està publicant en xarxes socials i en mitjans escrits i a internet. Hem estat preguntant, de dir, escolta, el Barça gairebé mai desmenteix una informació sobre qualsevol samarreta, perquè sempre s'acaben filtrant les samarretes, el disseny, si era blanca, si era negra, sempre es filtra. Per què aquest comunicat? Bé, ens diuen que la publicació de la samarreta no és correcta, que els colors que s'han filtrat a les xarxes no són els correctes de la temporada vinent, i que el Barça està guardant amb molt secretisme la samarreta de l'any que ve perquè és la del 125è aniversari, i que el club evidentment no vol que hi hagi cap mena d'inequívoc amb els socis i els aficionats sobre com serà tant la primera com la segona equipació, perquè seran samarretes especials per commemorar el 125è aniversari. Recordo que el Barça té contracte amb Nike fins al 2028, i pel que ens diuen, la idea del club és protegir les seves aliances. Ho explico perquè també hi ha hagut algunes informacions, com el Fernando Polo...
Això el que diu el club públic.
Públicament, el club diu, tenim contracte amb Nike fins al 2028 i volem protegir les nostres aliances, però és cert que Fernando, tu has
publicat,
i alguns mitjans també, que Puma...
La intenció del Barça és fins i tot poder resoldre abans del 2028 la...
Que havia mal rotllo i que havia marques que volien la samarreta, com Puma, sobretot.
I hi ha clàusules de penalització si el Barça abandona la confecció amb Nike, que són assumibles per algunes marques.
Doncs això podria passar. Però, insistim, avui el club ha negat que aquesta foto que corre per les xarxes, que heu vist a diversos llocs de l'any que ve, que és com una samarreta com negrosa, amb un rivet dels colors blau i grana que feien d'escut i tal, que aquesta samarreta no és la segona equipació de l'any que ve, i que la samarreta, tant la primera com la segona de l'any que ve, seran molt especials, perquè són les de...
És més, una de les reunions importants a Dubai del president Laporta tenia que veure amb el tema de les samarretes.
Home, clar, és un filó per guanyar calés, també, no? I aquí s'està buscant negoci. Amics, escolta, us ho diré tal com ho penso. Heu fet, de moment, la millor tertúlia de l'any.
La millor?
Vosaltres sí. Heu fet, de moment, la millor tertúlia. Vosaltres tres junts heu fet, de moment, la millor tertúlia de l'any.
Sí, sí, és que la nostra tertúlia és la millor.
No, dic els tres junts en una taula, junts, de moment, els tres junts, només vosaltres, sense mirar la resta, heu fet la millor tertúlia.
No, està dient que ell no, la veritat és que la seva aportació està molt
pobra.
Ell
estava amb Rudolf allà.
Estic dient que és la primera vegada que coincidim, i per tant heu fet la millor tertúlia de l'any.
Sí, t'havíem entès.
No et mulles per ningú.
Podries estirar-te una mica més, dir la veritat, que tothom sap ja aquestes alçades de la vida.
Deixa'm passar una setmana.
La millor tertúlia de la setmana.
Deixa'm passar una setmana i em mullo. Lluís Carrasco, Fernando Polo, David Bernabéu, gràcies, amics.
Adéu, feliços.
Una pausa i de seguida tenim final feliç. Avui també ha tornat el David Llorenç. I una mica de Dakar, a veure com està el pilot aragoní Carles Falcón.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
A Barcelona s'hi corre la millor mitja marató. El diumenge 11 de febrer de 2024 torna l'eDreams Mitja Marató de Barcelona a Paibrux. Tens al davant 21 quilòmetres en un recorregut ràpid i animat. Apunta't i uneix-te a una experiència èpica. Ajuda'ns a arribar als 25.000 participants. Inscriu-te a la web eDreamsMitjaBarcelona.com. Corre-la ràpida o divertida, però corre-la! No et quedis sense el teu dorsal. RAC1, emissora oficial de l'eDreams Mitja Marató de Barcelona, Paibrux.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 13 i 14 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Una mica de música aràbica per parlar del Rally Dakar, que s'està fent també a l'Aràbia Saudita, que avui ha viscut la seva tercera etapa, però, evidentment, volem començar actualitzant Quim Salvador, l'estat de salut del pilot tarragoní Carles Falcón, que va tenir ahir un accident molt greu.
Sí, l'equip Twin Trail ha informat aquest vespre que Carles Falcón continua a l'UCI de l'Hospital de Riad en estat de coma induït. Els metges han decidit ajornar l'operació de la fractura a la vèrtebra C2 per prioritzar la recuperació de l'edema cerebral que té, i també li han trobat que té trencades 5 costelles i el canell i la clavícula esquerres. La situació és delicada, esperem naturalment notícies positives de la seva recuperació i enviem una humil abraçada a la família i a l'equip d'Untrail des d'aquí.
Sí, senyor, a veure si en els pròxims dies i les pròximes hores tenim més bones notícies i us les podem fer arribar. En plana estrictament esportiva, la competició continua, comencem amb els buguis, perquè Gerard Farrés és més líder de la categoria SSB baixa.
Sí, avui en Ferret i el seu copilot Diego Ortega han estat tercers a l'etapa, que era de 733 quilòmetres, llarguíssima, entre el Dubadimi i el Salamilla, amb 438 quilòmetres d'especial cronometrada, sobre terreny molt variat, amb una zona de dunes altíssimes, Farrés i Ortega eixamplen el seu marge al capdavant de la general de buguis SSB. Ara són 15 minuts i 5 segons sobre l'estatunitenca Sarah Price. Sentim Gerard Farrés en declaracions de Televisió de Catalunya.
L'etapa ens ha anat molt i molt bé, amb el Diego hem pogut gaudir, bona navegació, això sí, a partir de los últimos 120 kilómetros, un T1 no nos ha dejado pasar, hem guanyat en paciència.
Doncs paciència, quan la pista és estreta i el de davant no fa cas del sentinel i no s'aparta, que és el que hauria de fer. La d'avui ha estat etapa semimarató, amb només dues hores d'assistència perquè els mecànics treballessin els vehicles abans de deixar-los al parc tancat, on ningú els pot tocar fins l'hora de la sortida de demà al matí. En cotxes, Carlos Sainz i Lucas Cruz han cedit el lideratge al saudita de Toyota i agita el Raggi per només 29 segons. Demà ho tenen bé per recuperar-ho, perquè sortiran, no els hi tocarà obrir pista. Els guanyadors del dia han estat, també amb Toyota, el brasiler Lucas Moraes i el seu copilot, que és català, Armand Montleón. El sentim també en declaracions a Televisió de Catalunya.
Molt content, ha sigut el resultat d'uns mesos de feina molt dura i, ostres, estic molt content perquè hem trobat el match perfecte, no? Tant en l'equip com pilot, com navegació, tot està en la mateixa sintonia i a la pista estan els resultats, no? Les últimes etapes hem sigut molt consistents i avui hem tingut l'oportunitat d'estar davant.
Protagonisme també pel vigent campió Nasser Al-Attiyah, que ha fet 30 quilòmetres amb 3 rodes, acabant l'especial sense pneumàtic a la posterior esquerra perquè ha punxat, era la tercera punxada ja del dia, no li quedaven més pneumàtics i no volia esperar l'assistència perquè hagués perdut moltíssim temps i per tant...
I ha tirat, eh?
Sí, i ha anat de pressa, eh? Ha acabat quarta l'etapa a un minut i mig del guanyador. Sense això potser hauria guanyat l'etapa. En tot cas, continua en la lluita pel Dakar perquè va cinquè la general a 10 minuts 49 segons del liderat. Per davant, a més del Raggi i Sainz, primer i segon, també són Matías Ekström, tercer, i Lucas Moraes, quart, a menys de 10 minuts. Stefan Peterancel és vuitè a 22 minuts i Sebastián Loeb, que avui n'ha perdut uns quants, és novè a 25. Més cotxes, Laia Sanz i Nani Roma han tingut punxades, han hagut de fer una etapa de conservar mecànica i pneumàtics, són 19è al de Fort i 20è a la d'Estarà a la General, Isidre Esteve, que està tenint problemes amb l'accelerador del seu Toyota, 27è. I també avui s'ha confirmat l'abandonament de Pau Navarro, el català de 19 anys que hi va tenir un accident i que a més de fer malbé el seu mini es va trencar l'escafoide de la mà esquerra.
Vam anar a fer una radiografia amb els metges del Dakar i ja ens van detectar que teníem l'escafoide trencat i bueno, doncs això significa que la carrera per nosaltres s'ha acabat. Volíem continuar, volíem acabar l'etapa d'ahir també, però no hi havia masses danys en el cotxe i avui ja sóc jo el que no puc seguir el que resta de carrera.
Ànims al Pau Navarro i, evidentment, a tota la resta que estan encara en competició. I ens queden les motos i els camions.
Victòria d'etapa de l'argentí de KTM, Kevin Benavides amb motos. El botsonès d'Ero, Ross Branch, continua encapçalant la general. El millor temps l'havia fet el xilè d'Onda Pablo Quintanilla, però l'han penalitzat per excés de velocitat en una zona limitada, igual que el valencià Joan Barreda, que havia estat segon i que amb la penalització queda 12è a la general a 37 minuts del lideratge de Branch. Sam Sunderland, que era un dels favorits, ha hagut d'abandonar per un problema mecànic. Continuen en cursa els catalans Albert Martín, Dominic Sisó, 5 del 6 de l'All One, Josep Padró, Josep Martí, Javi Amat, Carlos Llibre i Xavi Pes. Malauradament, Fer Conde va haver d'abandonar la primera etapa per caiguda i lesió a la mà dreta, ja ha tornat cap a Barcelona, i també ha hagut de plegar César Rojo. I en camions, victòria d'etapa del txec Alex Loprais, que és nou líder, amb 3 minuts i 15 segons de marge sobre el neerlandès Van Kasteren. Demà, quarta etapa entre el Sayuma i el Sufuf, de 631 quilòmetres, 299 d'especial cronometrada, amb pistes força ràpides, poques dunes i això sí, moltes trampes de navegació.
Demà ens ho expliques, com va l'etapa. Gràcies, Quim.
Bona nit.
Ja tenim per aquí el David Llorenç, company de Mundo Deportivo, per fer el final feliç. Sé que és un gran amant del waterpolo i li actualitzarem, l'informarem a ell i a tots vosaltres de com van els europeus de waterpolo per les seleccions espanyola masculina i femenina. Comencem. Pau Bonastre, hola, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Amb la masculina, que s'ha classificat com a primera de grup pels quarts de final després de guanyar aquesta tarda a França.
Sí, han guanyat 9-6 en l'últim partit de la fase de grups. No ha estat fàcil pels de David Martín, que s'han trobat una selecció francesa molt lluitadora i que ha tingut l'empat a l'abast a la recta final del partit amb el 7-6 del marcador. Felipe Perrone ha estat el desllorigador amb un golàs en els darrers instants i encara n'ha pogut fer un altre per augmentar la diferència. El seleccionador David Martín es mostra satisfet amb el seu equip.
França ja ho ha demostrat, no és casualitat, és un rival molt dur, físicament són grans, ocupen molts espais, l'home de menys, la veritat és que el treballen molt bé i és molt difícil atacar-ho. Ens ha costat, però el més important d'avui és que defensivament hem estat, jo crec que hem fet un gran partit en defensa i això em quedo, no?
La derrota de Croàcia aquesta tarda fa que Espanya acabi primera de grup i ja espera rival pel partit de quarts de divendres. Per tant, ara, descans fins divendres pels de David Martín. A l'europeu femení, la selecció espanyola juga aquest dimarts a les 4 de la tarda contra Croàcia, als quarts de final. Les croates han eliminat avui a Sèrbia els buidents i recordem que Espanya es va classificar directament pels quarts al ser primera de grup.
Final feliç.
Una mica de jazz per acabar el
sempre.
Dilluns.
Una mica de jazz sempre va bé.
Hola, Llorenç.
Què tal?
Què tal? Com ha anat l'inici del 2024?
Bé, bé, bé. Afortunadament ja s'ha acabat tot el tema festes. El puto infern aquest.
No ets molt amant del Nadal, de Reis...
No soc gens amant de que el calendari em digui el que he de fer.
Clar.
En general. I és... Aviam, més obligat, sí. Més obligat que aquí.
Hi ha cites aquí.
Complicat.
I més si hi ha fills, filles, nets, netes, nebots, nebodes... Sí, sí, sí.
Correcte.
Sí. Bé. Vens a explicar-nos alguna història relacionada amb el Nadal o no?
No, molt nadalenca no és. Molt nadalenca no és perquè, de fet, bueno, vinc a explicar una mica la història d'un dels grans psicòpates de l'esport.
Ah.
I quan dic psicòpates, és psicòpates en totes les lletres.
Bé, està bé, per començar l'any està bé.
No, clar, una mica de vidilla. De fet, si el compares amb el personatge que porto aquesta nit, Luis Rubiales, és un demòcrata conciliador i un oset de peluix. O sigui, és un tio que era fill del seu temps i que feia coses que en aquella època es toleraven i que ara no es tolerarien. Es toleraven, no vull dir que es veiessin amb bons ulls, sinó que simplement es toleraven.
Anem a descobrir el que...
Anem a descobrir qui és, perquè més ens va deixar, ens va deixar l'any passat. I és un mític entrenador de bàsquet universitari, però també va ser euroolímpic, que es deia Bobby Knight.
Bobby Knight,
també conegut com el boig del cabell blanc, i era un títol que s'havia guanyat per mèrits propis. Ell va morir l'1 de novembre de l'any passat, ens va deixar als 83 anys, i segurament és un dels 5 entrenadors més mítics de la història del bàsquet universitari, juntament amb Dean Smith de North Carolina o amb Mike Krzyzewski de Duke. De fet, ell va guanyar 3 títols, va estar gairebé 30 anys a la Universitat d'Indiana, els Indiana Hoosiers, i va guanyar 3 títols absoluts a l'any 76, 88 i 87, i era un tio que era pura explosivitat. O sigui, la seva filosofia de joc era molt senzilla, era defensa forta i selecció de tir acurada. Els seus mèrits eren tan evidents que ell va ser el seleccionador americà als Jocs de Los Angeles 84, aquells Jocs on alhora el va guanyar un Estats Units liderat per Michael Jordan
contra Espanya, no? Va ser a Los Angeles?
Espanya, sí, final, sí. Correcte, que va ser triturada, que, perquè clar, jugaven Michael Jordan, eren universitaris encara, però Patrick Ewing, Chris Mullin, Sam Perkins o Alvin Robertson, entre d'altres. És a dir, clar, era un equip que després de la perspectiva del temps penses, hòstia, era un superequip, però bueno, eren nanos de 19 anys en aquella època.
Un altre nivell, sí.
Un altre nivell, correcte. Bé, el cas és que Bobby Knight, més enllà de pel seu èxit esportiu, que és evident, era un tio molt autoritari, molt irascible. De fet, es va formar com a tècnic a l'Acadèmia Militar de West Point, amb tot el que això comporta de tema estricte, vull dir, perquè si tu et forges en una acadèmia militar és allò, senyor, sí senyor, i no discuteixes res, acates l'ordre i la executes, i ell no tolerava ja no cap indisciplina, no tolerava cap crítica. O sigui, de fet, tenia atemorits els tècnics rivals, a les aficions rivals, però sobretot als seus propis jugadors i al seu propi públic. O sigui, era un tio que li feia por a tothom.
Tenia mala llet.
mala llet, ara explicarem uns episodis de lo que significa mala llet, perquè mala llet vist des de la perspectiva actual no és mala llet. O sigui, mala llet és el que es gastava ell llavors. Mira, l'any 1980, un periodista que es deia Ross Brown, del Kentucky Courier Journal, va escriure un article que no li va agradar gens a Bobby Knight. El dia següent, hi havia una roda de premsa de Bobby Knight, va assistir el Ross Brown, el periodista aquest que he citat, i a l'acabar la roda de premsa, Bobby Knight va treure una pistola i el va apuntar al cap. I amb la pistola estava carregada amb bales de fogueig, però clar, el tio gairebé infarta, com pots...
Bueno, i la resta també, no?
Bueno, la resta havien flipat, perquè havien tothom, qui més qui menys, ja coneixia Bobby Knight, ja una sabien
broma,
com era.
Una broma de mal gust, sí.
Però bueno, ja no és una broma de mal gust. A l'any 81 es va encarar amb ell un fan de Louisiana State University, que és un dels rivals tradicionals d'Indiana, i el tio va acabar agafant l'aficionat, carregant-lo a coll i bé, traient-lo del pavelló i ficant-lo dins d'un contenidor d'escombraries. Mm-hmm. Imagina't que això passés ara, no. Que un tècnic qualsevol...
Seria denunciat.
Seria denunciat i l'escàndol seria monumental i es suspendrien de per vida. A ell no. A ell no. De fet, l'any següent, el 82, emprenyat amb la Universitat de Purdue, un altre dels rivals d'Indiana, es va presentar amb un talk show televisiu, acompanyat d'un burro, que ningú se sap d'on va treure, que portava una gorra...
Animal.
Sí, sí, un burro animal.
Un burro animal, eh?
Sí, 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 que portava una gorra, sí, sí. Una asa, correcte, portava una gorra de la Universitat de Purdue. O sigui,
tot... Per encabrit.
Sí, sí, sí.
Ah, el personal.
Tot això és impensable. Però qui ho passava pitjor, insisteixo, eren els seus propis jugadors, aficionats, bueno, i fins i tot cheerleaders. O sigui, perquè et facis una idea...
Ai, ai, ai.
No, mira, a l'any 86, en un atac d'ira, va agafar una cadira de la banqueta i la va llançar, això al pavelló de Bloomington, Indiana, 34.000 espectadors, eh? No és una cosa petita, eh? Sí. O sigui, són 6 palaus blaugrana plens, eh? O sigui, una cosa tremenda. Va agafar i la va llançar amb tan mala llet que van a parar just a la zona reservada per la gent amb cadira de rodes, amb mobilitat reduïda. Per centímetres no li va obrir el cap a una persona que estava allà. Clar, va haver-hi un escàndol monumental, però no va passar res. Ell va seguir en el càrrec. O sigui, aquell mateix any, el que et deia de les cheerleaders, el tio considerava que quan els seus jugadors tiraven tirs lliures, les cheerleaders, que feien el que fan les cheerleaders, hi, ha, pam, pum, Indiana, no sé què...
Sí, s'animaven una mica, correcte, com podien ser.
Els desconcentraven. I es van portar un megàfon en el partit per escridassar les cheerleaders abans de cada tir lliure per dir, no animeu el jugador, sortiu d'aquí! Tu imagina't un entrenador ara mateix fent això, imagina't a Roger Grimau.
Però els àrbitres no li deien res, portant un megàfon i cridant allà al mig del partit?
Insisteixo, anys 80 la cosa era molt més laxa, hi havia una sèrie d'actituds que no és que passessin per normals, però es consideraven bé excentricitats, és que és així, saps el que et vull dir? No estava tot tan reglamentat com ara, ni tan mal vist, o sigui, la cosa era molt més laxa. Però segurament quan va arribar al límit va ser l'any 93, perquè ell, un dels jugadors que va tenir a Indiana, va ser un dels seus fills, Patrick, a qui va fotre una patada en ple partit davant de tot el públic, que aquesta vegada sí, el van començar a escridassar i tal, no sé què. Ell va entrar en una espiral als últims anys d'Indiana, insisteixo, va estar 30 anys, que ja era de boig. O sigui, el tio, quan perdia un partit, es tancava el vestidor sol i podia estar cridant, que se sentia des de fora gairebé
sol.
Sol, es podia, cridant com un boig durant hores, a vegades sortia, sobretot els dies que plovia, i s'estava passejant durant quilòmetres i quilòmetres, i tornava al cap de diverses hores calat fins als ossos de l'emprenyament que tenia. Bueno, la gota que va fer passar el got va ser l'any 2000, quan va intentar estrangular un jugador seu, que es deia Neil Reed, i el van expulsar d'Indiana després de gairebé 30 anys, sent una institució com era. Després va passar uns anys a Texas Tech, la cosa no va anar gaire bé, i després, bueno, la seva flama es va apagar ràpidament, però tot i estar en vida, es van escriure fins a 8 llibres sobre ell. La majoria...
Autoritzats?
No. La majoria no, la majoria d'exjugadors, la majoria relatant coses molt lletges, molt brutes, no? I tal. De fet, es van fer molt populars a Indiana quan tu feies els 4 o 5 anys universitaris. Hi havia una fraternitat d'exjugadors de l'equip de bàsquet que feien sopars anuals commemorant el fet de que s'havien lliurat de Bobby Knight. O sigui, i aquests sopars al principi eren 5, però van acabar sent centenars. O sigui, era una celebració haver sortit de la tirania de Bobby Knight.
Em sembla increïble, per això, que els dirigents, no, aguantessin un personatge com aquest. Potser els primers anys, el que dius tu, estorava, però arriba al punt...
El bàsquet universitari... O sigui, Dean Smith va estar també 20 i pico anys en el càrrec, Mike Krzyzewski a Duke, bueno, fins que ell vulgui, saps el que et vull dir? És diferent. O sigui, allà quan entres a una universitat i ets bo, o considera a la junta directiva de la universitat que funciones en el programa esportiu, o sigui, entres allà per passar-t'hi dècades. No és, no hi ha la volatilitat d'un equip de futbol o un equip de bàsquet de lliga d'aquí europea, no és diferent. O sigui, allò, allà volen estabilitat perquè el que volen és implementar un programa a llarg termini. I si funciona, i tres títols és un símptoma evident de que funciona, doncs ho deixen, fan la vista gorda, per entendre'ns.
Bé, Bobby Knight, avui al final feliç del David Llorenç, quin personatge. Per cert, informa'm, tot bé, l'NFL està a punt d'acabar això ja, no?
No, ja s'ha acabat, es va acabar aquest, ahir es va acabar la regular season, i ara tenim aquest cap de setmana els partits de playoff sense els principals...
O sigui, són com prèvies, rondes prèvies.
Sí, és el que es diu el Wild Card Weekend, o sigui, que es fan les rondes prèvies, i d'aquí surten els rivals dels equips grans que ja entraran en acció l'altra setmana. No. Però tenim partits interessants, eh? Tenim un de les Green Bay que no està gens malament, vull dir, hi ha cosetes xules.
Chiefs Dolphins, he vist?
Hi ha un Chiefs Dolphins que segurament és el millor partit possible d'aquest playoff weekend, però els grans grans que ho han fet molt bé aquest any, o sigui, Baltimore...
Seguim anant amb Niners?
Niners estan... De fet, aquesta setmana han reservat pràcticament a tothom. No ha jugat el Brock Purdy, no ha jugat el Christian McCaffrey, no ha jugat Divo Samuel, o sigui, han reservat forces, per entendre.
M'encanta, molt bé. Ja li diré al Pablo que m'ho expliqui també el back-to-back. Et llegim a Mundo Deportivo, moltes gràcies.
Que vagi bé.
Vinga, fins i tot que ve. I acabarem, com sempre, amb les portades. Home, avui també ha tornat el nostre magnífic estudiant en pràctiques, Marc Gironès. Hola, Gironès.
Bona nit.
Com ha començat l'any? Bé?
Bé, de moment, sí? Bé, portem poc, de moment.
T'has portat bé? Molts regals i aquestes coses?
Sí, no ens podem queixar.
No ens podem queixar. A veure, la premsa per aquest dimarts.
Mira, pràcticament totes les portades de demà giren torna la figura de Franz Beckenbauer, que mor als 78 anys d'edat, i els companys de Mundo Deportivo oren amb una imatge de la llegenda alemanya aixecant la Copa del Món sobre un fons negre amb el títol d'adéu al Kaiser. L'esport repeteix imatge amb el titular del darrer mite. A la primera plana informen també sobre el resultat del sorteig de la Copa i l'última hora del Dakar. L'esportiu en aquest cas es centra en la figura de Joao Félix, que el defineix com empetitit per les seves darreres actuacions i la pèrdua d'encant des que va aterrar el Barça a principis de temporada. D'altra banda, pel que fa als diaris d'editats a Madrid, el Marca, amb un primer pla de Beckenbauer, diu: tots volíem ser Beckenbauer. També afegeixen l'Unionistes Barça i l'Atlético Madrid. Mentre que l'AS anomena tempesta de derbis després que es juguin tres partits en poc més de tres setmanes, on també guarden un espai pel Kaiser del futbol.
Tot això a la premsa. Gràcies, Gironès.
Molt bona nit.
Adéu, bona nit, a descansar. Gràcies al Víctor Valero, un dia més a la part tècnica del Tu Diràs, i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva.
Tu Diràs.
Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 7 minuts de la 1. Un jutjat de Barcelona investiga la mort d'un pare i els seus dos fills de 7 i 10 anys en un pis del districte d'Horta-Guinardó, a Barcelona. Els bombers i la policia han trobat els cossos sense vida de tots tres aquesta tarda, enmig d'una forta olor de gas. Qui ha donat l'alerta ha estat la mare de les criatures, que no havia pogut contactar amb el seu exmarit. L'home li havia d'entregar els dos menors després de les festes de Nadal i no ho havia fet, i a més, els nens tampoc s'havien presentat a l'escola. Segons fons de la investigació expliquen a La Vanguardia, en primera hora de la tarda, els bombers de Barcelona han triat a terra la porta del pis i han trobat els tres cossos. Aquestes fonts apunten que l'habitatge, el passeig universal, estava completament precintat, amb les finestres i les portes tancades, i s'hi sentia una forta olor de gas. La policia no descarta cap hipòtesi, contempla des d'un accident a un possible assassinat del pare als seus fills i al seu posterior suïcidi, en el que seria un nou cas de violència vicària. Això sí, segons confirma el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no hi havia antecedents de violència a la parella. I a Madrid la policia investiga la mort a trets fa poca estona d'una dona d'uns 40 anys enmig del carrer. Ha passat al districte Puente de Vallecas. La dona ha rebut diversos trets i els serveis d'emergència no han pogut salvar-li la vida. De moment no hi ha més detalls. Més coses. El Ministeri de Sanitat aposta per recuperar les baixes automàtiques de 3 dies per rebaixar la saturació als centres d'atenció primària degut a l'alt nombre de contagis, sobretot de grip. És una mesura que ja es va implantar temporalment durant la pandèmia i que permetria que tothom qui tingués símptomes pogués demanar-se una baixa d'un màxim de 3 3 dies des de casa, sense haver d'anar-la a buscar als CAPs. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha dit aquesta nit a la SER que seria una mesura útil per descongestionar els ambulatoris. Proposa que sigui temporal fins que acabi aquesta onada de contagis de grip, però també obre la porta a estudiar si es podria establir permanentment aquest sistema d'autobaixes.
Queríamos que para esta ola de la gripe fuera algo transitorio y algo coyuntural, ¿no? Pero sí que es verdad que podíamos estudiar, como en el Reino Unido, como en Alemania y como en Portugal, una medida estructural que de alguna manera descongestione nuestra atención primaria y que nuestros médicos de atención primaria se dediquen a lo que mejor se les da, que es a los diagnósticos, a los tratamientos y hacer de alguna manera consultas de valor.
A més, Mònica García també ha deixat clar que si demà no hi ha consens amb les comunitats autònomes perquè la mascareta torni a ser obligatòria a CAPs i hospitals de forma temporal, tiraran pel dret i ho implantaran a tot l'Estat. A Catalunya ja és obligatori des d'aquest dilluns. Junts per Catalunya assegura que la reunió entre Carles Puigdemont i Pedro Sánchez serà abans que s'aprovi la llei d'amnistia. Això, tot i que el president del govern espanyol va deixar clar fa unes setmanes que no es trobaria amb el líder de Junts fins que la normativa estigués en vigor. Doncs bé, el secretari general del partit, Jordi Turull, la ha dit aquesta nit en una entrevista al 324.
Aquesta reunió veig que s'ha llegit o s'ha escrit o algú ha dit que si seria després de la, en cap cas l'acord és que sigui després de la llei de l'aprovació i posada i publicada al BOE de la llei d'amnistia. Serà abans, ha de ser abans segur. Mm-hmm. Ja... sigui, hi ha acord que serà abans segur, el que passa que va vindre el Nadal i per tant s'han de mirar les agendes.
A més, també ha afirmat que Puigdemont té ganes de repetir com a candidat a les eleccions europees i ha insistit que Junts no aprovarà els decrets del govern espanyol que es votaran dimecres al Congrés. I un últim apunt perquè l'Acadèmia del Cinema Català lloa la figura del director de cinema Ventura Pons, mort aquest dilluns als 78 anys. Nascut a Barcelona, el director, guionista i productor va dirigir fins al final dels seus dies. El seu debut va ser amb el documental Ocaña, retrat intermitent, el 1977, sobre la figura del pintor andalús José Pérez Ocaña. I a partir d'aquí va dirigir una trentena de pel·lícules i una desena d'obres teatrals i va adaptar textos d'autors contemporanis com Sergi Belbel, Ferran Torrent o Lluïsa Cuniller. En una entrevista aquesta nit al 9C de RAC1, la presidenta de l'Acadèmia, Judit Colell, repassava què ha significat la figura de Pons.
Un dels cineastes més importants que hem tingut a la cinematografia catalana i en català, una persona que va tocar tots els gèneres, sobretot ell va ser molt conegut en ficció, una persona reconeguda internacionalment, ha rebut premis per tot el món. Les seves pel·lícules han estat projectades al Festival de Berlín.
Al llarg de la seva trajectòria, Pons va rebre la Creu de Sant Jordi, el Premi Nacional de Cinema i el Gaudí d'Honor de l'Acadèmia del Cinema Català. I ara els esports amb Marc Gironès.
La llegenda del Bayern de Múnich, Franz Beckenbauer, ha mort a l'edat de 78 anys. Conegut com el Kaiser, l'alemany va guanyar 3 Copes d'Europa, una Eurocopa i 2 Copes del Món, entre d'altres. Ha estat l'entorn de Beckenbauer qui ha comunicat aquest dilluns la mort de l'exfutbolista. El Barça s'enfrontarà a l'Unionistes de Salamanca als vuitens de final de la Copa després que el conjunt de Primera Federació es desfés del Villarreal a la tanda de penals. El sorteig emparet el Girona amb el Rayo en un partit que es jugarà a Montilivi, mentre que Atlético i Real Madrid també es veuran les cares. L'equip blaugrana volarà aquest dimarts cap a Riad per disputar la Supercopa d'Espanya contra l'Osasuna amb novetats a la convocatòria. Pedri, que ja ha fet part de la sessió amb el grup i Cancelo, viatjaran amb l'equip per la hipotètica final. L'única baixa confirmada a hores d'ara és la d'Íñigo Martínez, que s'estarà un mes fora dels terrenys de joc. Mentrestant, el Girona ha confirmat els problemes d'Eric García al bíceps femoral de la cama esquerra, tot i que no ha especificat els terminis de recuperació del central català. I pel que fa al Dakar, el pilot Carles Falcón té 5 costelles al canell esquerre i la clavícula fracturada i no passarà pel quiròfan fins que baixi l'edema cerebral. El tarragoní continua com a induït després de l'accident que va patir a la segona etapa del Dakar.
I pel que fa al temps, aquest dimarts ens llevarem encara amb més fred, de nou amb glaçades fortes a l'interior i algunes de febles a la costa. Al migdia, en la majoria dels casos, ens mourem entre els 7 i els 12 graus. De matinada i a primeres hores pot aparèixer algun xàfec entre el Barcelonès i el Baix Maresme, amb neu a partir de 300-500 metres, i abans del migdia algun en xàfec més entorn del Montseny, amb neu a partir de 600-700. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RACU.cat.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença La Competència.
Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Rubí! Hey! Badalona! Hey! Gràcia! Hey! Sants! Hey! Navas! Hey! Sant Feliu de Serra! Hey! Talegadell! Hey! Alentor! Hey! Madrid! Hey! Lieja! Hey! I Cambridge!
La Competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
I el control tècnic torna l'Àlex Arbiol.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Ens acompanya el líder d'audiència de la cavalcada dels Reis a TV3.
Hòstia, no, que l'Àlex Arbiol. Ens acompanya el líder.
Òscar Dalmau, el vam veure molt ben acompanyat pels teus nets.
Els meus nets, sí.
A la
és, el que, és el que té presentar la cavalcada de Reis amb la gent del Super 3. Sí, sí, sí,
audiència brutal, molt bé. Al final...